Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio. Obrim l'agenda del mes.
Obrim l'agenda d'esdeveniments culturals relacionats amb l'arquitectura d'aquest mes de setembre amb algunes exposicions que s'acaben el primer cap de setmana del mes. Per tant, només tenim fins diumenge 4 de setembre per visitar-les.
És el cas de Picasso Projecte Blau, al Museu Picasso de Barcelona, exposició comissariada per Reyes Jiménez, que ens mostra els resultats de l'anàlisi dels materials i la fotografia digital en alta resolució durant gairebé 20 anys i ens permet descobrir relats ocults que se suposen perpetrats a consciència pel mateix artista. Són quatre pintures del període entre 1901 i 1904, Natura Morta, Jaume Sabartés amb Pinsenàs, La Copa Blava i Terrats de Barcelona. D'aquesta última ens en parla la comissària Reyes Jiménez, que és també la responsable de restauració i conservació preventiva del museu.
És una pintura que parla d'una Barcelona desapareguda. La va pintar al finals de 1903 des del taller que tenia Picasso a la Riera de Sant Joan. Per això deia d'una Barcelona desapareguda, perquè la Riera de Sant Joan és un dels carrers que va desaparèixer amb la creació, amb l'obertura de la Via Laietana en 1908. A l'estudi tècnic que vam fer de Terres de Barcelona va descobrir moltes claus amagades. Si nosaltres giréssim la pintura a 90 graus i la poséssim en vertical, descobriríem, i de fet a simple vista es pot veure una mica, descobriríem que l'obra tenia una composició prèvia que ha quedat amagada per l'obra de Terres de Barcelona. I aquesta composició prèvia que hem descobert a través de l'estudi radiogràfic i l'estudi d'infrarots és una parella de les obres de l'època blava que ens connecta directament amb la que sí és l'obra icònica del període blau d'aquest moment de Barcelona, que és La Vida, que en aquest moment es conserva al Cleveland Museum dels Estats Units.
Els estudis han treballat al Departament Científic de la National Gallery of Art de Washington, l'Institut de Física Aplicat Anello Carrara de Florència i la Universitat de Barcelona. Com us dèiem, la podem visitar fins al diumenge 4 de setembre, amb possibilitat de visita guiada dissabte 3 a la tarda, que podeu reservar a la web museopicasso.bcn.cat. Amb més calma, però, fins al 20 d'octubre el mateix Museu Picasso allotja dues exposicions més, Picasso Clergue i Brigitte Baer, Picasso i els gravats.
La primera és una selecció del fons fotogràfic Lucien Clergue, que consta d'unes 600 fotografies i mostra les diverses trobades que Picasso i Clergue van tenir al sud de França. La segona recull les recerques que Brigitte Baer va fer al llarg de la seva vida sobre l'obra gràfica de Picasso per confeccionar-ne el catàleg raonat, sobretot dels seus gravats, que són l'objecte principal d'aquesta mostra.
També arriba al seu final l'edició 2022 del cicle Pantalla Pavelló que organitza la Fundació Mies van der Rohe al pavelló Mies Lillerreich de Montjuïc. L'últim episodi, dilluns 5 de setembre, a 9:45 del vespre. Mies Goes Future.
És una selecció de vídeos de l'artista i cineasta Brecht Bannon, que també serà present a la sessió en conversa amb la comissària Essendia Bannon. Mies Goes Future es planteja com un estudi a llarg termini on s'integren artistes, historiadors de l'art i arquitectes per explorar la Casa Mies van der Rohe i desplegar el seu futur com a institució.
Perspectiva.
Fins al 18 de setembre, a Can Tarradellas i a l'Espai It Art, tots dos de Banyoles, tenim també temps per visitar les escultures transitables de Josep Mias.
Sí, són els efectes col·laterals de dues exposicions anteriors sobre l'obra arquitectònica de Josep Mias i el seu estudi. La primera al Centre Georges Pompidou de París, l'any 2020, i la segona al Museu del Disseny de Barcelona, finals del 2021. I també són el punt de transició cap a una altra exposició que properament s'inaugurarà a Londres.
En aquesta versió a Banyoles descobrim peces arquitectòniques a escala reduïda que han perdut la seva funcionalitat, però ara despleguen tota la seva bellesa poètica i abstracta com a objectes tridimensionals, orgànics i geomètrics. Josep Mias.
Hi ha tres exposicions. N'hi ha una a l'antiga sabateria Can Vilà, a la plaça Major de Banyoles, on hi ha una col·lecció de maquetes que venen del Pompidou de París. Són maquetes, en realitat són estructures en filferro i bàsicament contenen aire, contenen espai, o sigui, no hi ha espais tancats, sinó que són espais delimitats per aquestes línies a l'espai construïtes en filferro. Per tant, el nom d'objectes transitables fa aquesta al·lusió a el que primer que contenir gent, contenir un espai tancat, doncs conté l'aire i per tant circula a través d'aquestes estructures. L'altra exposició és l'antic passatge, l'antiga botiga dels mobles Terrades, que és un passatge que va d'un carrer a l'altre i el que fem és construir un carrer entre els edificis del despatx d'aquests 20 anys de treball. Per tant, tu passes entre fotografies gegants d'edificis nostres, però hi passes a través d'un carrer, que és aquest passatge que ja existeix. Per tant, és un carrer dintre una arquitectura, un carrer dintre una obra construïda, i s'ha de llegir com a tal. Per tant, és una intervenció molt més referent a l'arquitectura i molt més construïda. La tercera intervenció és a la mateixa Fundació Coromina, que es diu El Puntal. És un espai molt industrial. Les mateixes bastides d'obra s'han utilitzat per aguantar uns panells de vidre gegants impresos que venen del Museu del Disseny de Barcelona, aquesta exposició que vam tenir al Museu del Disseny de Barcelona. Si ven a l'altre espai de Can Vila, el material ve del Pompidou. En aquest espai del Puntal és tota la col·lecció de vidres impresos de grans dimensions que van estar al Museu del Disseny de Barcelona, i aquí bàsicament estan en una situació gairebé d'emmagatzematge de material. O sigui, estan els vidres recolzats contra les parets, o sigui, quasi bé el moment previ a muntar una exposició. I m'agrada molt aquesta idea de previ, no? De que encara tot és possible, i per tant se superposen els dibuixos entre ells, construeixen noves realitats, i per mi em serveix molt per pensar, perquè en realitat estan suggerint un altre projecte que no existeix, i és un projecte en si mateix.
I també el 18 de setembre s'acaba l'exposició de l'arquitecta i escultora Estela Rahola Matutes, L'habitació de les desateses, a Can Framis.
Allò que és desatès està present en molts àmbits d'aquesta exposició. Diguem-ne, el taller petit o l'artesania, la producció petita està desatesa. El reciclatge està desatès. La qüestió de la sostenibilitat en general i amb un ordre més global està absolutament desatès. Era com posar la mirada en un àmbit molt concret, molt petit, i parlar d'aquestes desatencions.
Idees que es despleguen a través del procés de transformació del vidre, el taller de l'artesà, el bufat, l'elaboració de les peces des de la inexperiència de l'aprenent, o la fossera, on va aparar tot el material de rebuig un cop l'obra s'ha acabat. Després, davant la manca d'un reciclatge eficient, arriba el liquen, que s'hi arrapa, creix, descompon el vidre i el transforma en substrat per començar un nou cicle de vida.
Tanquem aquesta agenda d'arquitectura del mes de setembre amb una última recomanació. Anupama Kundo, Co-Creation, Architectures Collaboration, a Roca Barcelona Gallery. La mateixa arquitecta índia ens ho explica durant la inauguració.
Architecture is collaboration. Many minds and many
L'arquitectura és col·laboració. Moltes ments i moltes mans estan implicades en la producció de l'arquitectura, des de la concepció fins a la manifestació final. En aquesta exposició busco revelar els processos de col·laboració subjacents i els actors que són centrals en la producció d'arquitectura.
I also propose that the future evolution of architecture practice will be such that competition will make way.
També proposo que l'evolució futura de la pràctica de l'arquitectura sigui tal que la competència deixi pas a la cooperació amb una consciència creixent de la nostra convivència. El potencial de col·laboració i cooperació s'ha infrautilitzat com una gran força per assolir l'excel·lència, el pensament integrat i els escenaris on es poden executar grans visions amb molta atenció als detalls.
Un canvi de tendència que podria accelerar la velocitat a la qual la societat humana pot introduir un enfocament futur de l'entorn construït que sigui sostenible social, econòmica i mediambientalment, on la creació de coneixement, l'empoderament i la participació humana proporcionaran beneficis mutus per tots.
L'exposició mostra una selecció de projectes produïts a través d'un conjunt divers de col·laboradores segons el context. Els projectes van des de la cooperació dins de la professió fins a col·laboracions interdisciplinàries i altres participants com comunitats d'artesans, ONG, àmbits acadèmics i municipis. Combinant projectes de totes les escales, des de desenvolupament de productes, tecnologies de construcció i projectes urbans a nivell de ciutat, l'exposició explorarà la meva pràctica orientada a la investigació, centrada en repensar els materials, la realitat, l'arquitectura eficient energèticament, processos participatius inclusius, assequibilitat i economia circular, així com infraestructura verda.
Co-creació, arquitectura és col·laboració, d'Anupama Kundo, a Roca Barcelona Gallery, s'estarà fins al 30 de setembre.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.